8 minuts que passen de les 12. Ostres, és que ens poseu aquests temes, Olga Vallejo, i...
Costa molt
començar
per la sobra.
Començo ballant, eh? Irene Cívico, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, molt contenta de veure-us.
Estàs molt contenta, i això, mira, es transmet i també es necessita. No?
Sí, es contagia.
Ai, per favor, com està el Sergio Barra?
Ya de viernes, casi. No sé, tengo como el flow de viernes.
Ah, mira, perfecto, cuerpecito de viernes.
Mira, cuerpecito de viernes. Mira, me están diciendo, José, para, porque estoy con el ventall que le estoy donant así, con esta fuerza, y es va sentir fuerza. Por ser, va, que no us volem donar, como siempre, no volem que ens donin gat per llebre, y a l'univers de l'alimentació, que en parlàvem a l'inici del programa, Olga, sembla que tothom ho sap tot, no?
Sí.
Que volem fer-ho molt bé.
I que hi ha moltíssima informació.
Tants missatges, tantes contradiccions, i... No, necessitem saber la veritat.
És que és inacabable, a més, perquè l'alimentació tots és algú que fem tots, no? Mengem cada dia.
Clar, diverses vegades.
Diverses vegades, hi ha molta varietat, llavors dona lloc a milers de confusions. En molts casos d'aquests que direm avui, fins i tot el Sergio m'ha hagut de treure a mi mateixa de l'error, com passa molt de... com passa molt sovint, no? Però hi ha un que m'agrada molt, que és el primer de la nostra llista, perquè ja sabeu, el Sergio i jo no tenim fills, no? Llavors, com quan no tens fills, potser et fixes més en els fills dels altres.
Sí, estàs més observadora, no?
Com que no vas al zoo, no?
A ver...
I clar, aquest mite que diuen, no?, de... Ui, li has donat sucre. Ui, el nen està hiperactiu. Sembla que li hagis donat droga al nen. Sí. Saps? Com la droga infantil.
Que no mengi més xocolata.
Que no clar, vull dir, però clar, Sergio, és mentira.
És totalment... O sigui, això no... Res a veure.
O sea, no hay ningún tipo de estudio que demuestre que esto es verdad. Y posiblemente las correlaciones que vemos tienen que ver con otros factores que no estamos teniendo en cuenta, como por ejemplo que normalmente cuando los niños comen chucherías y demás, es un ambiente más festivo, con otros niños, un cumpleaños...
Sí, y están esbujarrats, claro, por la situación, ¿no?
Claro,
no,
pero si están, por ejemplo, estudiando un examen de matemáticas y les das una chuchería, yo te garantizo...
Que no pasa res.
Y ya está, no se ponen.
Clar, llavors això és un mite que... Sí. Que el, bueno, aquest és dels que sento més, eh?
Aquest potser sí, estaria en el rànquing, no? Al capdamunt de tot.
Sí, i la xocolata. La xocolata, no? Moltes vegades. No li donis tanta xocolata.
A veure, que després això, hi ha cada pare, cada...
Que faci cadascú decideixi.
A cada casa.
Però jo tinc claríssim que per menjar més xocolata no estàs hiperactiva, perquè jo prenc quantitats ingents diàriament i no noto la diferència.
A veure, Vallejo, és que clar...
Potser ja n'has pres.
És que
clar, jo crec que l'estat de la Olga...
Ja ha caigut a la termita.
Vosaltres, exacte, no? Coneixeu a la Olga. Jo crec que seria el seu estat natural. Llavors, clar, estar més, diguéssim, en un estat més elèctric potser és més complicat.
Pero vaya, que pueden vender azúcar
tranquilamente.
Claro. Sí. Quizás también ocurre que como el azúcar se parece tanto a otras drogas ilícitas, pues a lo mejor hay como una asociación, no sé, extraña.
No, pero los niños tampoco se meten ahí, se bañan en granos de azúcar.
No, pero me refiero que el azúcar siempre está estigmatizado.
Claro.
Por eso, totalmente.
Años, sí. Y además se parece a otras sustancias que no quiero decir, o se pueden decir.
¿Droga?
Un tipo de droga.
Cocaína.
¿No?
Pues sí. ¿Qué ocurre? Que la gente piensa, bueno, pues como es adictivo y demás, pues a lo mejor también genera pues efectos que no podemos controlar y todo eso. Y encima, como te he dicho, como hay esta correlación de que normalmente cuando un niño toma chucherías y demás, pues parece como
está
más...
Está en un ambiente festivo,
claro,
¿no? Doncs sembla que,
pues con
que
estas ideas, així. Supongo.
El, de, ja, diré, el Dalsi, per exemple, jo ho sé per les meves nebodes, també... No, ho comparteixo. No, que sempre quan li dones la medicació, que estan també com més agitats,
el
no?
Dalsi és l'ibuprofè dels nens. És la marca de l'ibuprofè dels nens.
Clar, jo això sí que ho veig en els fills dels meus amics o en el meu nebot, que els agrada molt. El Dalsi.
En sèrio?
Sí, com amb el sabor, en plan, dame Dalsi.
Sí.
A casa meva no es porta això.
No?
No.
Bueno, és el vermell, no? Perquè jo, és el líquid vermell,
taronja.
Però sí que estan com... Sí. Clar, potser també és veritat, estan en un estat, clar, pobrets, no? Amb febre, que estan més passius, que li dones una mica d'ol i, clar, s'activen de cop. Bé, en tot cas, aquest seria, diguéssim, en el rànquing, ens porteu aquesta llista de fals mites sobre l'alimentació. El segon, que l'hem comentat també abans en el sumari.
Això d'entrada sembla que és molt saludable.
Menjar pastanagues?
No, és verdura. Hem de menjar fruita i verdura cada dia.
Evidentment. O sigui, menjar pastanagues, perfecte.
Però té alguna cosa.
Però no te da superpoderes.
No?
No. Eso que dicen de que ves mejor, incluso ves mejor en la oscuridad después de comer zanahorias y tal...
Immediatament després, se suposava...
Bueno, no se sabe si
jo aquest capítol també l'havia perdut, eh? Jo he passat part de la meva infància que, saps, tenint com aquesta constància de que realment quantes més pastanagues menjaves, milloraves. Sí, per tant...
No.
No?
No, o sigui, va bé per la salut en general.
Sí.
La vitamina que dona va bé, però no és una relació directa.
Directa, no? I pel bronzejar també, dèiem aquest matí.
Esto sí que es cierto. Esto sí que es cierto, que la piel adquiere un tono más anaranjado.
Ah, llavors has pres molta pastanaga últimament.
Yo he probado hoy para ver si realmente notaba algo en la vista.
Perquè vens especialment morena.
És que el Sergio ja té aquesta pell, acabem semblant que fem llet, ell i jo.
Pero yo, por ejemplo, recomendaría que si queréis tener buena vista, simplemente hagáis ciertos ejercicios
sí.
a la hora, por ejemplo, de leer. O de, porque realmente cuando tú estás leyendo es una cosa antinatural, porque estás concentrando la vista mucho rato en una superficie plana muy cerca de la cara. Y no estamos hechos para eso. Entonces, lo que recomiendo siempre es que después de media hora, una hora leyendo, pues descanses la vista mirando cosas que estén más alejadas.
Uh-huh.
Si tú haces esto, yo te garantizo que vas a tener buena vista, a no ser que tengas predisposición genética a no tenerla.
Uh-huh.
Però lo de la zanahoria no va a mejorar-lo.
I com va començar el mite aquest de la pastanaga i que si prenies, menjaves molta pastanaga tindries bona vista?
Bueno, esto es un mito que se originó durante la Segunda Guerra Mundial para explicar cómo los pilotos británicos podían derribar aviones enemigos en la oscuridad.
Caray.
Cuando realmente era una cuestión de que tenían radares más sofisticados, no zanahorias.
Clar, jo crec que els enemics se'ls devien imaginar sopant pastanagues i vinga a la guerra. No. I no, bàsicament tenien millors eines.
Mira, i ara m'ha vingut al cap un altre mite relacionat amb la vista, saps? Ara suposo també amb les pantalles encara més, no? Quan anem a dormir, no? I tanquem totes les llums i només, diguéssim, tenim la llum de la mateixa pantalla...
Mm. Eso está muy mal.
Eso está muy mal.
Pero no está mal para la vista, está mal para el sistema circadiano. Que es lo que regula pues las horas diurnas, de las nocturnas, y hace que se apague nuestro sistema para ponernos a dormir y demás. Si tú estás en la cama recibiendo luz directa en la cara, tu cuerpo se piensa que es de día, con lo cual está más activo de lo normal y no tienes un sueño tan plácido luego. Y luego puedes tener pues una especie de jet lag, porque realmente no estás bien sincronizado con el sol. O sea que no es recomendable luz directa en los ojos cuando estás... No queda poco para dormir. Lo recomendable es que si te acuestas a las 11, por ejemplo, sobre las 9 o así ya empiezas a vivir un poquito con menos luz.
Uy, lo hago fatal yo, ¿no?
Fatal.
Yo fatal. Yo porto ya.
Yo también. Yo malamente.
Mala de Dios. No, total que
yo para empezar las 11, me sembla d'hora, imagina.
Va, mis mites. Quins altres mites sobre l'alimentació voleu compartir?
Ah, bueno. Aquest del veníem parlant ara al cotxe, no? El de beure aigua.
Mira, vaig a beure aigua.
Això mateix. No, beure aigua és bo, eh? Però és el que em deia el Sergio, que tenim un sistema infal·lible per saber quan hem de beure aigua, que és tenir set.
I la gent que mai té set? Hi ha gent que mai té set?
Bueno.
O s'ho pensen.
Me gustaría conocer a esas personas.
Bueno, a ver, mi abuela la conoce.
No,
clar, però... quan et vas fent més gran, és veritat que aquesta...
Però tu abuela bebe vino.
Clar, claro. A veure, us he de matitzar una cosa. La meva àvia diu que l'aigua li fa mal gust i que li fa mal a la panxa.
Ah.
I llavors ella veu que li mocho.
En sèrio?
Sí, sí. Ella prefereix beure una mica de vinet, sí. Coca amb Coca-Cola, sí. O... perquè l'aigua
se li fa pesadeta.
Però té raó el Sergio, que llavors ella busca altres coses que no són aigua.
Alternatives.
Però
sí que hi ha gent que potser té més tendència a beure poca aigua.
Sí, bueno.
¿Es pero, preocupant o no?
En principio, no. A ver, si tenemos una enfermedad extraña, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la sociedad que puede ser que tenga un problema a la hora de no hidratarse correctamente. Pero lo normal es que si tú tienes sed, te hidratas. Si no tienes sed, no necesitas hidratarte porque consumimos agua de muchas maneras. Con la comida, con la fruta, con el vino también. Hay agua en muchos alimentos, con lo cual, si tú no tienes sed, en principio tu cuerpo tiene un buen funcionamiento y ya no te avisa.
O sea, el mite que volíem dir nosaltres era més aquest mite que diu has de beure 8 gots d'aigua al dia.
El 2 litres.
Clar. És aquest és el tema, doncs depèn del cos de cadascú, el clima on viu cadascú...
Tipo de vida que tengas...
Perquè carregues dels ronyons, si no, també no et pots passar.
Te puedes morir por beber mucha agua, de hecho. Uh-huh. Esto poca gente lo sabe, pero si bebes muy rápido mucha agua, hay un desequilibrio químico de electrolitos y demás, uh-huh. y puedes tener un fallo sistémico y morirte.
Uh-huh. Caray, tú... Ara m'he quedat...
No, i... Tothom deixa l'aigua.
Sí. No, i és ben curiós, perquè com quan hem començat, no, a desmitificar, tots estàvem bevent. Bueno,
no, Sergio i jo bevem molta aigua, eh?
Però sí que és veritat que... Però és veritat, mira, un altre mite, és que déu-n'hi-do, al voltant de l'aigua. Podem morir abans de deshidratats que no pas per gana, diguéssim? O sigui, necessitem més l'aigua, no?, que els aliments.
Totalmente. De hecho, yo creo que en 24 horas... máximo 48, una persona se puede morir. A no ser que, pues, como te digo, pues depende del cuerpo, depende de su genética, depende de muchos factores. La humedad que haya, el calor, depende de muchas cosas. Y luego, si os encontráis como náufragos en el océano, pues...
¿Qué fem?
Que, hostia, cuánta agua hay aquí, ¿no? Y no puedo beber.
Es salada.
Salada, pero en principio tú bebes y parece que te calma. Pero a la larga... la sed que vas a tener es mayor y además el desequilibrio de sales de tu cuerpo hará que acabes palmándote antes. O sea que no bebáis.
No. Que estem amb el Sergio Parrelli Cívico i amb la Vallejo, que estem aquí parlant d'aquests mites sobre l'alimentació que ens estan ajudant bastant. I un altre gran mite, jo de petit aquest, me'l deia, Olga, però moltes vegades.
Que té
no?
a veure
sobretot
amb
perquè
una...
No, perquè no hi mengés, saps? Pel tema càries, també, saps?
Que és una llaminadura.
Clar, al darrere, el xiclet, no? Que s'enganxa ahir a l'estómac.
Sí, te l'empasses.
Sí.
Clar, deien, cuidado, no... a veure... Han passat un xiclet no és algo agradable en general,
no,
eh?
No, perquè ja et pot crear com un mal moment, no?
Crea un mal moment. El que passa és que sí que ens deien, se't quedarà enganxat a l'estómac, no te l'empassis. No. En principi, o sigui, no, en principi, al final. O sigui, ja sabeu com funciona això. Tu tragues, passa per els intestins i acaba sortint per l'altre forat.
Per on ha de sortir.
En principi, amb el xiclet.
Com si descomes, no?
Mira, me parece bonito. Comer y descomer. Lo usaré.
Sí que es cierto que no se digiere el xiclet. Pero tampoco se digieren muchas otras cosas, como por ejemplo la fibra de una manzana. Tampoco se va a digerir.
Ah.
Con lo cual la excretas tal cual la has metido.
Sí.
I no passa nada, passa nada.
Que per això va bé menjar fibra, perquè treus.
Clar, és que jo m'imaginava el xiclet quan era petita com si fos de l'Spiderman, saps? Que s'enganxava, diguéssim, als budells, no? D'aquesta manera, clar, tenia com la imatge de...
Jo crec que això ho deien sobretot perquè quan comencen a menjar xiclet tens molt present que no se l'han d'empassar. Llavors,
clar,
és una obsessió...
De que
no se l'empassin.
Sí. A veure, és millor que no se l'empassin, però jo crec que és més perquè... No perquè se'ls enganxin, sinó perquè saps un nen que sempre tens ment... És més petit, fa por, no?, de dir a veure si
se'n noagarà,
no em sortia la paraula.
Mira, ara que estem parlant d'això mateix, dels xiclets cap a l'estómac o no, la llengua, ens quedem amb la llengua, no? Perquè aquest mite de que hi ha diverses àrees que estan específiques per cada sabor, què? Sí,
és que ara m'estic recordant que
sabor, no
ho he fet mai, jo algun cop, un dia, quan
jo
la
no
primer
provat.
Cop que vaig... Perquè diuen que la llengua, això, no? Doncs que
el salat
està a un punt, el dolç està a un altre punt, i jo crec que un dia vaig fer una mica el tonto, ja, és que ja coneixeu, i m'anava posant coses per la gent.
Sí?
Però que és mentida!
Totalmente. Esto es un mito que... Bueno, es un mito. Es una explicación muy simplista de cómo funciona la lengua, porque en realidad las papilas gustativas están distribuidas por toda la lengua más o menos igual.
Sí.
Con lo cual se captan todos los sabores por toda la lengua. Pero es cierto que este dibujo típico de que el salado justo en la punta, no sé qué, es una cosa que de una investigación de hace más de 100 años, cuando los instrumentos de investigación eran muy rudimentarios. Hoy se sabe que esto no es así y que en realidad la lengua es un organismo, pues un órgano muy complejo. Igual que el cerebro, que tampoco está dividido claramente.
No es l'hemisferi esquerre, l'hemisferi dret.
Exacto.
En principio se supone que el dulce estaba en la punta.
Ah, sí, el dulce en la punta.
Això teòricament és mentida.
És mentida.
Però és sorprenent que encara es mantingui aquesta imatge.
Clar, perquè jo crec que és...
Perquè és bonita.
Això te l'ho va dir, perquè és maca.
Clar.
Clar, dius, ai, mira, de dolcet, a Marc darrere... Fas tot un pèl.
Mireu, ens queden res, pocs minuts, però també volien desmitificar dos mites més, no, Olga?
Un d'ells és delicat, eh? Molt. Els aliments orgànics. Què passa?
Que és un tema que li encanta al Sergio.
Sempre són saludables.
Mai. Bueno, mai no.
Ui, l'ha dit.
Espera, que no.
S'ha dat a l'extrem,
no. És que a mi és una cosa que m'és igual.
Vols dir que no és cert que sempre són saludables?
Això mateix.
O sea, no necessàriament són més saludables perquè llevan el sello de orgànico.
Clar.
O de natural.
Aquesta és la... el problema, que en general tots associem que si porta aquest segell natural, natural és bo. Sí. Aquí hi ha molts interrogants.
Bueno, hi havia una aplicació, no? No us en recordeu? Que
sí, però
analitzava, que també era una mica...
T'acordes, no?
Sí.
Però el problema és que estava una mica esbiaixat, sí, perquè a lo millor et podia dir que té molta sal, o m'ho estic dient així, a grosso modo, sí, o té molt no sé què, però aquest no sé què pues no és no és dolent.
Uh-huh. Lo que sí que es cierto es que todo aquello que es artificial o no orgánico, por dividirlo de alguna manera, normalmente está mejor controlado, tiene más regulaciones, más normas, y desmitifica la idea de que la naturaleza es buena. O sea, la naturaleza no está diseñada para que nosotros vivamos en ella tranquilamente, porque está lleno de venenos, de muchas plantas que no quieren ser comidas.
Ah, la natura no viu per nosaltres. Nosaltres molestem en molts casos a la natura. Llavors, la natura també ens vol matar.
Claro, a lo mejor quieres tomarte el principio activo de algún medicamento que está en una planta, pero no puedes controlar exactamente la dosis que estás tomándote, ni retiras determinadas impurezas que pueden ser perjudiciales. Sin embargo, una pastilla te permite eso. Una dosis exacta, sin impurezas, pura, de aquello que te interesa. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que lo artificial en general... suele ser més saludable que lo natural.
Clar, el que ve a dir el Sergio és que moltes vegades les regulacions que passen aquests aliments que porten el segell d'eco són molt menors, o sigui, les regulen molt menys que el que regulen uns altres aliments. Uh-huh. Llavors, clar, tu t'assegures que aquell altre aliment està perfecte. Uh-huh. Tu saps si el tomàquet que acabo d'arrencar, que potser s'hi ha pixat el gos del costat... Bé, no ho sé, eh? Estic fent una dramatització extrema.
Sí, perquè ho entenguem. I ja per rematar, perquè ens queda un minut, aquestes dietes detox, no? Que bé, tant n'hem parlat també en el programa. Què és, Sergio?
Bueno, esto es una filfa. No es
res.
Nada, en absoluto. O sea, tenemos el riñón, que filtra ya las impurezas. Si no tienes una enfermedad, lo de siempre, si no tienes una enfermedad, realmente no te hace falta nada extra para depurar tu cuerpo. Tu cuerpo se autodepura. Si no es así, es que no funciona bien.
Y llavors estan al metge.
Claro.
Mira, doncs m'ho deixes perfecte, perquè d'aquí una estona anirem al metge, al Viure en Salut, aquí a l'espai de benestar i salut de Salut Natural, a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Però abans fem una petita aturada. Crec que està la Judit Casellas també per aquí, que ens vol obrir fil. Però abans, Sergio Parra, Irene Cívico, gràcies, com sempre.
Moltes
un plaer
gràcies.
Escoltar-vos.
Fins la pròxima.